Fabricació pròpia.
Avui toca fer camí. A poc, m'adapto al ritme dels camions. Avui, per sort, no tinc son. Per no tornar a sentir el mateix, apago la ràdio, sento el motor. Deslliurat de tot enyor, sense patir per cap amor ni per cap record. Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Fa anys que vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó a la radiofórmula d'aquesta casa, selecció de la mestra Maria Sierra Rodríguez, i em vaig enamorar a l'instant. Misteriosament feliç. Com canta Marc Parrot, és una de les cançons més precioses que s'han escrit mai i justament ens va perfecta per explicar el sentiment que ens desperta la ràdio. Misteriosament feliç, aquella sensació que tenim de ser feliços sense cap motiu aparent. A mi la ràdio em fa feliç les 24 hores del dia, a mi, a tot l'equip de Fabricació Pròpia, com a tots els companys de Ràdio Cel. Però deixeu-me avui mencionar especialment algunes persones. En Joan Trias, en Rafa Sanahuja, l'Ignasi Miranda, l'Emili Pacheco, el Jordi Carretero, Candy Ortiz o la meva estimada Marta Jarque, persones que viuen la ràdio d'una manera, podríem arribar a dir, inexplicable. La ràdio és la seva vida, la seva manera de ser i de, fins i tot, podríem dir-ho també, de respirar. En aquest sentit, sóc una privilegiada d'haver pogut compartir ràdio amb ells, perquè el meu amor per la ràdio se la dec a ells. Gràcies per haver-me transmès aquella passió que només detecten els que en algun moment de la vida l'han pogut sentir, persones, també com ella, una pionera en les emissions radiofòniques en català, Maria Matilde Almendros.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola amb una potència de 10 kW en el 106.6 del dial de freqüència modulada.
I justament aquest any es compleixen 30 anys d'aquesta primera emissió a Ràdio Estel amb la gran Maria Matilde Almendros, pionera en moltes coses, però sobretot en ser misteriosament feliç. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Ei, tu, vols que ens veiem les cares? Doncs ens veurem les cares. Dimecres 21 a 2:15 de la tarda al Palau Robert, el Fabricació Pròpia en carn i ossos i en directe. Celebrem els 100 anys de ràdio a Catalunya amb un programa especial. I vindran els Arribar i Ploure. Per tant, també hem cridat en Tomàs Molina i el mestre Virgili.
Des que vam fer la cançó, dic vacacions.
Sí, és que vacacions és correcte.
I l'Antoni Bassas i Quim Morales i Òscar Dalmau, dimecres 21 a partir de 2:15 de la tarda, al Fabricació Pròpia en directe des del Palau Robert, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Premi.
Fabricació Pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, 4 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Molt bona tarda, Marta Jarque.
Molt bona tarda. Emocionadota, amb aquestes paraules que ens has dirigit a tots plegats, a tota la família radiofònica.
Mare meva.
Gràcies.
Maria Matilde Almendros, eh?
Quin tros de veu.
És també de fabricació pròpia, eh?
I tant. Sí, sí, tenim
família
aquesta sort.
Ràdio Estel. Els guions del gran Ramon Pardina. Ramon, què tal, com
Ramon?
Estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Passaves per aquí. Sí.
T'has
sobtat, eh? No t'ho esperaves, ara.
Sí, no, home, primer no, perquè no m'ho mereixo ser el primer. No, no. res, no m'ho esperava.
Però escolta, en aquest dia mundial de la ràdio, mira, diu, no, passaré pel Fabricació.
Sí, a tots els dies mundials, vaig a totes les cadenes de ràdio. Jo vaig fent un tour.
I entres cap tour de dies mundials, d'allò que sigui, qualsevol cosa.
Sí, la ràdio, ells sempre diuen, no, que fan marxen i tal, doncs que rebin a gent.
Exacte,
també,
exacte.
Està molt bé. I has arribat bufant,
ràdio de dins.
Clar, no, és que venia de Ràdio Gavà.
Carai.
Gran Ràdio Gavà. El Ramon Pardina, que el tenim aquestes setmanes als guions, a la producció, a Nuri Francisco. Francisco, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
I a la Paix... Digues, que volies dir
una cosa. No, se m'ha escapat...
Doncs mira, gluc, anem cap a la Peixera, perquè allà hi tenim en Ferran Capdevila, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània la nostra Marta Medina i José Matosas i Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Mercè, si us plau, em preguntes a mi unes coses que de veritat, vitamina C, que si funciona la gola, jo pues, no ho sé, jo què sé, no sóc metge, jo sóc cuiner.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ara sí que ja són 6 els minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Una tarda, Harke, pendents també dels centenars de tractors que estan bloquejant l'accés al port de Tarragona.
Sí, a diferents punts de Catalunya també.
Volen paralitzar l'activitat fins demà a la tarda. Doncs estarem pendents, Ramon, d'aquests punts pel que fa al trànsit i també per tot el que estigui passant aquesta tarda. Però és que, mentrestant, nosaltres farem ràdio i repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després, la Harke farà la digestió amb en Xavier Redon.
Sí.
Qui és el Xavier Redon, Harke?
Doncs és el Product Manager d'Audiovisual de Cellnex, que és l'empresa distribuïdora de senyals de ràdio i televisió a Espanya i a Europa, perquè és que sense aquesta gent la ràdio tampoc seria possible.
Mira, ho has dit perfectament, perquè en aquest Dia Mundial de la Ràdio ens preguntarem què passa a partir del moment en què nosaltres parlem per un micro en un estudi. Mm. On va la veu, Ramon?
Hosti, no m'ho havia plantejat mai.
Quina pregunta, eh?
Clar.
Pregunta trampa.
No és pregunta trampa. Com arriba aquest so de la ràdio a les vostres ràdios des de casa?
No, tampoc
ho sabem. Els vostres transistors. És complicat d'explicar, eh?
Sí.
Però ho entendrem, no?
Home, i tant. Li preguntarem avui a en Xavier Redon. Ah. I a 3:15 avui intentarem crear contrastos amb el politòleg i curiós de mena Guillem Porçals. Avui parlarem de les eleccions gallegues, d'una possible sorpresa que les esquerres guanyin al Partit Popular, impensable la setmana passada a Galícia, i d'altres temes de l'actualitat política i informativa. I a les 4 avui ens espera un cacau musical deliciós.
Misteriosament feliç, com deia el poeta, desterrat del paradís. Misteriosament feliç,
el cantant Marc Parrot visita avui el Fabricació per presentar-nos Turisme per la Memòria, volum 1, un disc repàs dels seus 30 anys de carrera amb les seves cançons més estimades, Ramon, fent duets amb altres artistes de l'escena musical catalana. Això de volum 1 vol dir alguna cosa,
home,
eh?
Home, sí. O igual també és un joc de dir volum 1 només n'hi ha un, no? Però normalment, per exemple, a Kill Bill, que deien volum 1, després venia un 2.
És veritat.
I 3, no? Vull dir...
Kill Bill 2.
A Kill Bill no n'hi ha 3?
No, 2.
Espera't.
Home.
Espera't, és veritat.
No se sap mai, això.
Això és veritat. Bé, en tot cas, ens centrarem en preguntar-li a Marc Parrot pel que fa a aquest nou disc, Turisme per la Memòria, volum 1, de moment. Entre elles, aquestes cançons, hi trobem aquesta meravella, Misteriosament feliç, com hem començat avui el programa. I abans d'arribar a les 5, avui arriba al Tribunal de Comptes amb en Pardina. Ja sabeu, en Ramon ens porta al Tribunal de Comptes, no de comptes. No,
no, per favor. I això no seria jo qui es fiqués en aquest berenjenal.
Per tant,
jardí,
jardinet, no?
El Tribunal de Comptes ja té unes altres atribucions.
És un tribunal de lletres,
sí,
de paraules.
Exacte.
Per tant, un tribunal on vosaltres avui haureu de triar quin compte us agrada més. En Ramon ens llegeix un parell de comptes breus i decidim plegats amb la Harke també,
exacte,
no?
Sí.
Que formi part d'aquest tribunal.
Exacte.
Quin ens agrada més.
Exacte.
I, per cert, no sé si ho heu pensat, jo crec que sí, però avui és el Dia Mundial de la Ràdio i també és dimarts 13.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame.
Encarna?
Sí, encarna de noche. ¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
¿Me dos... ¿Me oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver,
amigo. ¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver, directamente al pueblo, Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna.
Por favor, me ponga con Encarna de noche.
Encarna de noche.
Doncs aquest clip, la veritat és que resumeix perfectament aquesta fusió, aquest dimarts i 13, i també aquest Dia Mundial de la Ràdio, Ramon.
A mi em fan gràcia. A mi,
fa molta, o sigui, molt,
sí que és veritat que, o sigui, fa temps i algunes coses potser no han envellit, però a mi em fan gràcia. I
continuen
sé que no,
fent gràcia.
No es considera, no es podria considerar humor anglès, d'allò, una sàtira...
però...
És divertit, és molt divertit.
Aquí ens agrada bastant, Martes i 13,
l'equip
de Fabricació.
I ells també són de Fabricació pròpia,
també.
Realment tot el que fan,
tu
per tant, sempre l'equip. Doncs bé, tot això és perquè la Pibernat avui ens demanarà la paraula veu, sense la veu, i els tècnics no som res, ja ho sabeu. I amb en Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, avui ens explicarà, ho aconseguirà perquè sempre ho fa, a veure si vosaltres sou conscients d'això. Pesem diferent segons el punt de terra on ens trobem?
Com? Ostres, ara...
Avui ens estàs fent preguntes bastant complicadotes.
Molt profundes.
Eh?
Avui aprendrem sí, moltes coses, no? Entre el de la veu i tot això.
Jo no ho he vist a venir, això, eh?
Tu això no ho has vist a venir.
O sigui, m'estàs dient que segons on és operació biquini, vulguis o no vulguis, i segons on de la terra, no.
Però diferència...
No vindria a ser ben bé, això.
Ah, no? Ah, val, val.
Tu ja ho saps, la resposta.
Jo més o menys, perquè m'ho he llegit una mica, però, sens dubte, les respostes ens les donarà en Joan Anton Català.
No ens dones pistes?
No, ho heu d'escoltar. A partir de les 5, per la ràdio, per Ràdio Estel. I també avui, amb Francesc Marginet, que ens portarà cap a un nou indret del nostre país abans d'arribar a les 6. Avui toca fer cap cap a Girona.
Buenas noches. Soy Ricardo San Juan y amo la ràdio.
I 3:45 de la tarda. Marta, molt bon Dia Mundial de la Ràdio.
Molt bon Dia Mundial de la Ràdio.
I has celebrat aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, mira, de la ràdio. Dir-te que aquest matí m'he llevat misteriosament feliç, Mercè. Jo normalment em llevo ja, em desperto com a xafadota, tristota. I avui, no sé què deu passar, que estàs això misteriosament feliç. Clar, que avui és el
nostre dia.
El dia del gremi, el dia...
Sí, ho has notat, no? Quan venies pel carrer, la gent anava felicitant.
Sí. Em deia, sí, em donava la
roba,
em donava la mà. Sí, sóc jo. De fet, em preguntaves com he celebrat aquest dia, el Pardina deia que sí, ens han caigut les felicitacions venint pel carrer, jo he rebut flors, vull dir, no m'ho esperava, tampoc, ha estat realment emocionant. Particularment, jo només llevar-me he desconnectat la tele, perquè avui no era el seu dia.
No, que es foti.
Exacte, avui tot el protagonisme era per la ràdio.
Perdó, a les 10, si la poden posar, perquè fan el documental del Núñez. Dues hores.
Avui és els capítols finals, no?
Només era aquest matí. Fins a les 10. Fins a les 10, res.
La deixem desconnectada i a les 10 la connectem breument, exclusivament per a veure aquest documental. He fet més coses en tot aquest cerimonial, perquè jo aquest matí he celebrat el Dia Mundial de la Ràdio, com us deia, a casa meva. Després de desconnectar la tele, que després per dir enviem un WhatsApp i recorda'm a menys 10 que la torni a connectar, he sortit a la terrassa també, Mercè, a fer un parell de salutacions al sol. Saps allò que fan els que practiquen ioga? Mirant la Torre de Collserola, que m'ha semblat una de referència.
Un homenatge.
Perquè ja ho dèiem, que sense la Torre de Collserola no seria possible la ràdio.
No som ningú.
En un dia com avui, jo crec que és una torre una mica maltractada a nivell arquitectònic. Recordem, una torre dissenyada per Foster, un dels grans arquitectes del món mundial. Sí. I sí que és veritat que queda com una mena de tros de ferralla allà al mig de Collserola, però, i potser no, un dia com avui l'hauríem de celebrar.
Que la vols portar a Plaça Catalunya?
Per exemple.
Potser, no faria la mateixa feina, no?
Ha d'estar
com elevada.
Ha d'estar allà.
A veure, jo no en sé molt, però suposo que té una raó de ser, no? Que estigui
no sé, o fer-ne una miniatura i dur-la, jo què sé, al Dia Mundial de la Ràdio, repartir-la.
Això li pots preguntar al Xavier Redon.
Després aneu apuntant tot això, Uri, que ara jo tinc feina amb això d'explicar. He rematat la celebració del dia de la ràdio amb una litúrgia, que és la de canviar les piles del transistor, perquè, com sabeu, jo escolto la ràdio amb transistor, i avui li he posat unes Duracell, ara, que són més bones, són i vull dir que no fan més festa.
Quin bon regal.
Exacte.
Tu guanyes diners, lladre?
No, i tant. Això, un cop a l'any, poso Duracell per dinar, només el dia mundial de la ràdio, així també el transistor. Pobret, de tant en tant també se li ha de donar una mica de canxa.
I demà les canvies?
No, les deixo fins que es gasti, però després ja posaré les del tot a 100, saps? Bueno, les del tot a 100, imagina't.
A 100 euros
tot, eh? Imagina't si són antigues. Bé, a tots, oients, oientes, que tingueu tots molt bon dia mundial de la ràdio. I és que és important també el mateix mundial, val? És el dia mundial de la ràdio, perquè la ràdio s'escolta tot arreu i n'hi ha també per a tots els gustos. Per exemple, he estat buscant una mica, fent recerca.
Documentació.
Perquè sí que és cert que a vegades els catalans no sortim de casa, ens costa sortir de casa, saps, anar una mica més enllà. I dic, fes una mica de volta al món en un minut, que és simplement buscar-ho al Google, i us porto algunes emissores que jo he pensat que eren curioses, com per exemple None of the Hits, una emissora de Virgínia, als Estats Units, on hi podeu escoltar exclusivament les cançons de grans artistes que no han triomfat.
Això ho aplaudim, no?
Sí, tant,
sí, a mi això m'ha cridat l'atenció, perquè al final sempre acabem escoltant les mateixes cançons. Clar. I a vegades, bé, les que no triomfen, vull dir, no per això les hem de menys tenir.
Una oportunitat, no? Que potser no
han triomfat. És una ràdio inclusiva.
De fet, segurament no triomfen perquè no tenen prou difusió.
Exacte.
No poden competir amb les ràdios.
No tenen prou espai, no, per poder-se... No, perquè es pugui escoltar la seva música.
Està molt bé, això.
Sí, molt bé. Doncs apunteu, None of the Hits. Si us agraden els animalets, que sabeu que també existeix birdsong.fm, una estació de ràdio de Manchester que emet sons dels ocells exclusivament. Val? Si vosaltres hi connecteu, escoltareu...
Però tot el dia.
Mira, Mercè, si et sembla, ho escoltem en directe.
A veure, José.
Veus? Aquests sí que no necessiten guions, Mercè, ni productors.
Oh, espera, no sabem.
Ho estàs dient molt de pressa, eh?
Entre ells els ocells.
Ah, que ho porten ocells, això, la ràdio.
Està guionitzat.
Estàs dient que això és una entrevista, per dinar?
No, un monòleg.
Aquí posant en valor els guions dels guionistes dels monòlegs, per dinar? T'ho escombrant sempre cap a casa.
Home, a veure, els guionistes, els dobladors, perquè potser també hi ha dobladors.
Clar. No, disculpeu-me, perdó, des d'aquí no voldria que tot... Vull dir que el gremi dels ocells radiofonistes s'ofenguessin si ens estan escoltant, tot el nostre respecte.
Però aquí no hi ha algú que et digui, ara escoltarem la Mallarenga.
En absolut.
Això és 200 hores de...
Perquè això deuen escoltar els ocells i ells ja s'entenen. No els hi cal la introducció.
Creus que la ràdio està feta pels ocells, no per la gent. Sí. Llavors, l'EGM ho fan trucant als ocells.
Els ocells. Tu què escoltes, no? L'ocell de...
És que ells tenen una...
Serà la més escoltada entre els ocells, espero.
On vas a parar? On vas a parar? Mira, si no sou ocells i tampoc sou dels que us agrada escoltar els hits que no han passat a la història de la ràdio, també hi ha ràdios que emeten, per exemple, des de les presons, només per a dones. Per tant, dediqueu una estoneta avui a explorar, però això sí, us diem, recordem que torneu sempre a Ràdio Estel, perquè a Ràdio Estel ja sabeu...
Els ocells, també.
Els ocells també.
Els ocells els agrada molt Ràdio Estel.
A vegades fan tuits.
A més...
Comentaris, també.
Ha costat.
Perquè, Pardina, només aquí, a Ràdio Estel, escoltareu i sentireu. Saps? És una cosa que només passa aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Saps? Vull dir, és una cosa exclusiva de Ràdio Estel. Normalment, a les ràdios, sents. Vull dir, escoltes, no sents res.
Escoltes o sents les dues coses?
Una cosa o l'altra. Aquí, pel mateix preu, pots fer les dues coses, escoltar i sentir.
I en ràdio és on confonen les dues paraules, escoltar i sentir, que això fa molta ràbia.
Fa molta ràbia. Això ens ho va explicar el Virgili. Per tant, ho podeu recuperar, si voleu, al podcast.
Bé, tornem, si us sembla, a casa nostra, perquè aprofitant que avui estem de festa, hem pensat que seria bon moment per recuperar un dels talls històrics de la ràdio a Catalunya, i l'Aran, un tall, bé, que corria... Això es va emetre l'any 2015, era la vigília de Reis, i els companys de la tribu de Catalunya Ràdio van trucar, recordareu, a la residència de Josep Lluís Núñez, aprofitant que aquells dies tenia un permís penitenciari. Ara l'escoltarem, esteu a punt? Perquè això és història,
eh? Home, això és reviure un dels grans
moments
de la ràdio.
Això és història de la ràdio. Tira, José, tira.
Sí.
Hola, bona tarda.
Sí.
Miri, truco de Catalunya Ràdio.
Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
És que no et sento, eh?
Truco de Catalunya Ràdio.
Sí.
Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
No, és que no hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè, eh?
Eh? No, és que no hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè, eh?
Eh?
Si parlo amb vostè.
No, no, mi no.
Ah, no?
No.
Ja. I amb qui parlo, doncs?
Jo sóc el porter.
Ah, vostè és el porter.
Sí, sí.
Ah, vale, vale.
Per qui demanava?
Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
Ah, no, no hi són, eh?
No hi són?
No, no, ah. Fa dies que no hi són, eh?
Fa dies que no hi són. Ah, i que no sap on paren.
Vale, no, no.
No.
Si vol que deixi algun recado.
No, i vostè on passarà el Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
A la porteria.
A la porteria?
Sí.
Vaja, molt bé. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez? Vostè és el que feia els fitxatges del senyor Núñez?
No, no, no ho sé, no, no ho sé.
Que el senyor Núñez sempre deia estos fitxajes los haces de la portera de mi edificio, eh?
Bueno, bueno.
Deu ser vostè.
Ja, deixo un recado, eh?
Vale, gràcies.
Vale.
Adéu.
Ja ha arribat el moment, perquè aquesta hora de la tarda ja ens escolta el guionista, la veu al darrere,
per
la que
favor.
No és de Josep Lluís Núñez, evidentment. Xavi Cazorla, bona tarda, feliç dia a la ràdio.
Hola, bona tarda, felicitats.
Escolta, clar, en un dia com avui hem volgut rescatar aquest tall. No sé, en primer lloc, per què trucaves a Josep Lluís Núñez justament aquell dia, Xavi?
Bé, perquè eren aquells dies de Nadal, de vacances, que hi havia mitja redacció de Catalunya Ràdio que no hi eren, que estaven de vacances, i hi havia pocs temes, poca actualitat, i en anem a trucar gent famosa i no famosa per veure què faran el Dia de Reis, si aniran a la cavalcada, aquestes tonteries. Recordo d'haver trucat a crec que era Montilla, a gent que es deia Iñaki Urdangarín, del País Basc.
Ah, en sona.
I a l'últim moment vaig dir, va, trucarem al Núñez, que m'havien passat el telèfon, al Ricard Ostrell, i vaig dir, però no l'agafarà ningú a casa seva, suposo que deuen haver venit 15 persones abans que ell per agafar el telèfon, i és una trucada a la qual jo hi creia zero, o sigui, diu molt de mi, i que al final, a l'últim moment, la vaig fer com, vinga, va, fes-la per veure què passa, i clar, quan vaig sentir el seu nom, li vaig fotre un bot a la cadira de no pot estar passant això, és ell, perquè, clar, la gent que... Jo m'ha amat molt Força Barça i molt Núñez... talls seus a l'APM, a la història de la ràdio, i en quan sents que despenja la seva veu, ostres, és com... M'ha trucat la persona que m'agrada, no? És com increïble. O sigui, en aquell moment,
escolta,
tot de, ostres, el tinc allà.
Clar, Xavi, perquè suposo que tu no vas dubtar en cap moment de que aquella persona no era el porter, que era Josep Lluís Núñez, no?
No. Jo me'l... Sí, que fa... Ja vaig pensar, no pot ser.
No pot ser.
Que m'estigui agafant el telèfon, o sigui, no m'ho esperava. Llavors... Vaig pensar, bé, aquest, ràpidament el meu cervell va pensar aquest senyor és una persona important, o ha estat important, encara que hagi estat a la presó. Potser a la presó ha fet algun amic que no m'interessa emprenyar. Llavors vaig anar com de legal. Truco de Catalunya Ràdio fent tot el procés, com diguéssim, que no pogués ell al·legar que li havien pres el pèl o que l'havien enganyat. Llavors vaig anar com molt legalment. I ell, al veure Catalunya Ràdio, us hauria pensat, estic en directe ara mateix, suposo, vaig a fer veure que no hi sóc. I llavors és quan ell comença a fer-se una pel·lícula de ciència-ficció al seu cap, que és una cosa meravellosa, que a mi em va servir per tenir un minut de trucada com aquest.
Històric, i que tants anys després seguim recordant, perquè és que, a més, Xavi, la sensació és que Josep Lluís Núñez no et talla, és a dir, ell fins i tot et pregunta, vols que li deixi algun recado? És a dir, que se sent còmode, no?
Convençut que l'ha enganyat, eh?
Sí, és que ell es posa molt en el paper. Aquest matí parlàvem amb un company aquí a la redacció de Regen 5 i parlàvem d'això, que m'agradaria haver pogut ser al seu cap perquè ell creu que està colant. O sigui, ell primer... Quan ell diu que aquí no hi ha ningú i és com estrany, no hi és, llavors ell s'inventa la personalitat del porter i tira endavant. Ell tira, vol que li deixi algun recado, clar, és com, ostres, el seu cap és espectacular, està colant perfectament, que és el porter.
A més, ell primer juga la carta aquesta de no et sento, com sí. Intentant guanyar temps i pensant com me'n surto d'aquesta. No penja, sí. Això té molt de mèrit.
Clar, és el més fàcil. Sí. Quan has fet trucades a la ràdio o on sigui, és que passa tots els dies, fas 10 trucades i en 8 et pengen.
A la cara.
Els 8, en 7, has dit, hola, truco per... I ja t'estan penjant. O sigui, tenia tan fàcil, era tan fàcil com penjar, però no sé què li va passar pel cap per dir, bueno, vaig a despistar-ho. Vaig a jugar a despistar aquest xaval amb coses. I no li va sortir bé, pel que fos, no li va sortir bé.
No sé si Xavi vas tenir l'oportunitat a posteriori, després d'aquesta trucada, de tornar a parlar amb Josep Lluís Núñez en directe, o us vau trobar en alguna altra ocasió?
No, mai. No, perquè a més, clar, ell és això que dèieu, estava de permís penitenciari i va tornar... Jo crec que després de la que va sortir de la presó vaig tornar a trucar un dia, aviam si hi havia sort, i evidentment ja no hi va haver sort, no va agafar el telèfon ni Déu en aquella casa, no? Però no, el que sí que sé és que una vegada a la gent de la competència de RAC1, els Òscars,
sí,
van explicar al seu programa que un dia van coincidir a l'ascensor de l'edifici, de RAC1, La Vanguardia, tot això. Aquí es veu que tenia l'advocat del Núñez, que li portava tots els temes, van coincidir a l'ascensor els Òscars amb Josep Lluís Núñez, el seu fill i l'advocat. I el fill de Josep Lluís Núñez es veu que els va dir als Òscars: vosaltres sou els que un dia veu trucar al meu pare? I els Òscars van dir: no vam ser nosaltres, vam ser de Catalunya Ràdio. I el Josep Lluís Núñez, que estava allà, va dir: no, a mi no. Vam parlar amb el porter.
Oh!
Sí. Mantenint el personatge, bravo.
Que bo.
Ell mantenint fins l'últim moment que no vam parlar amb ell, que era amb el porter.
Que bo.
És espectacular.
Boníssim. Tu ara, Xavi, ets altres programes, ara ho apuntaves, el Matina Codina, també de RAC105. No sé si t'agradaria trucar algú i que passés aquesta màgia també amb algun altre personatge de l'actualitat d'avui.
Sí, home, sí, clar, m'encantaria, però és que ara és molt difícil, és clar. Molt més difícil, perquè... Va passar anys després, no?, quan a Flashback van parlar amb Rajoy. Estàvem en una època en què passaven aquestes coses. Ara és molt més difícil accedir a parlar amb gent. Jo recordo haver parlat amb el president d'Extremadura, el Monago, quan havia dit que els catalans, no sé què, jo havia arribat a parlar amb ell directament imitant a Xavier Trias. O sigui, però ara totes aquestes coses costen molt, hi ha molta gent pel mig, hi ha molts filtres, costen de trobar telèfons, de seguida comencen a haver-hi trucades perilloses entre gent.
Clar.
Però sí, m'encantaria parlar amb el rei Joan Carles, o sigui, jo que sé, algú així, i que m'intentés prendre el pèl i que em digués que és el rei Joan Carles, que és, jo que sé, el jardinero d'allí, d'Abu Dhabi o alguna cosa així.
Escolta, Xavi, suposo que parlem amb l'autèntic Xavi Cazorla, que no ets una imitació de Xavi Cazorla, ets tu, el real, eh?
Sí. Soc jo de carn i ossos i amb molta son, perquè m'he aixecat com a les 5 aquest matí. Sí, tinc son. Sí, soc jo, soc tal qual.
Molt bé, doncs escolta, ja et deixem descansar. Moltíssimes felicitats un altre cop per haver fet història de la ràdio en el dia d'avui, el Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies per atendre'ns, Xavi. Una abraçada.
A vosaltres, per recordar-vos d'aquest moment. Moltíssimes gràcies i felicitats per la part que us toca.
Gràcies, Xavi, un petó.
Sens dubte, Harky, un gran moment que ens ha regalat a la ràdio,
sí.
Però avui també, un dia com avui, també hem de reivindicar un moment, històric moment que es va viure aquí a Ràdio Hostel, com és el home a la caravana, amb Mònica López, que és un dels grans moments que va conduir Joan Trias,
home.
I que sens dubte passarà a la història. Per tant, també, enhorabona.
Sí, home, i tant, novament, aquí a aquesta casa s'han fet coses molt grosses.
A tot l'equip de la caravana, especialment en Trias. Va, dit això, 3 minuts i ens situem al punt de les 3 de la tarda. Preparat, Francisco?
Preparadíssim.
Anem-hi. I com sempre, el Francisco, que ens explica que és allò que no es pot treure del cap, ja sigui un tuit, una imatge, una cançó, o bé, o un article del 20 minuts.
Potencialment sigui això, no? Ja, avui... Jo he estat atent i crec que no s'ha dit en cap moment que és el Dia Mundial de la Ràdio.
No. En general.
S'hauria de reivindicar, doncs.
Exacte.
Els que tenim la sort de treballar en aquest mitjà hem d'anar molt en compte de no fer-nos massa autobombo, perquè la cosa està arribant a unes cotes massa elevades, una mica de vergonya aliena i comença a fer una mica d'angonieta. Radio bla bla. És que hi ha com una mena de...
I per què et passa això? Què vols dir, que ets ràdio bla bla?
No, que hi ha molta gent parlant de la ràdio, la ràdio.
Sí.
I al final crec que ens estem equivocant de protagonista. Perquè és com que la gent penja les fotos de jo, saps?
Sí que és veritat, fotos de molt antigues.
I aquí la prota és la ràdio.
Exacte, la torre de Collserola.
Exacte.
És el protagonista.
El metall.
Això és el que ens interessa.
Sí. I els interessa també molt els oients. Vull dir que és gens d'ells.
Ja veuràs.
Això jo crec que és fonamental, eh?
Aquestes coses s'han de fer amb moderació perquè som catalans i no van la nostra idiosincràsia segons quins excessos. Celebrar massa protagonisme...
Som gent continguda.
En fi, és una mica... Està passant aquell fenomen com del padrí o la dama d'honor de les bodes,
sí,
que són els graciosets, intenten eclipsar als nuvis, i és això, arrem el tret. El protagonista avui és la ràdio, parlarem de la ràdio. Dit això, vet aquí el meu homenatge particular a la ràdio, que com no podia ser d'altra manera, el farem en forma de concurset de sintonies.
Ha agradat això, agradat.
És que guanyarà la Mercè.
No, no és veritat, que hi ha el Pardina. Sí. I el Pardina no és veritat. És veritat, tinc pinta de ser molt bo amb això.
No ho crec.
Jo, si hagués d'apostar calés, cosa que no faig mai, apostaria per en Ramon avui.
Que sí? No, és que...
I no vull perdre els pocs calés que tinc.
És així, això és així.
Avui el que pertocaria seria fer un recull de sintonies de programes mítics que apel·len a la nostàlgia de tots els friquis de la ràdio i veure fins a quin punt domineu aquest mitjà que dieu que estimeu tant.
Molt bé.
Això és el que pertocaria. Però fixeu-vos que he fet servir el mode condicional simple de l'indicatiu. Per tant, no farem ben bé el que pertoca, sinó una variant més comercial. D'acord? Us proposo quatre sintonies de quatre sèries de televisió.
Ja hi som, noi. Però això no té res a veure amb la ràdio. Sí, no.
Basades quan, directament...
Quan has dit, estem errant el focus, no t'has parat a pensar... No.
Estan basades directament o tangencial en la ràdio. D'acord? Perquè igual és més fàcil de... Bueno, si us poso aquí sintonies de l'any de la Quica, no n'encerteu ni una. Molt poder la Mercè.
No. A veure...
Per tant, he anat una mica com a fer la cosa més senzilleta.
Va, juguem.
Farem les preguntes a mode individual, perquè així ho fem competitiu.
Sí, home, és molta pressió.
Sí.
Home, però és que si no, no té cap mena.
Això només li agrada a la Har, que jugo així.
És veritat.
I perdré.
És que, clar, Manuà.
Perdré.
Sí, home, sí, fem-ho així.
Començarem amb... Vols anar amb el meu equip?
No, home, però si tu vas amb l'Ester.
Bueno, jo vull anar amb el Pardina.
Tu vas amb l'Ester, ja, que Marta, directament. Començarem per la Mercè, que per alguna cosa és la jefa, d'acord?
Val.
A la primera sintonia, com a pista, us diré que és un homenatge encobert al nostre company Rafa Sanahuja.
Hey, baby, I hear the blues are calling, toss salads and scrambled eggs. Per favor, no?
Et mulles amb Fraser?
Sí, home,
segur,
sí.
Segur, eh?
Sí.
Saps que Rafa és fan de moltes sèries.
Sí, no, és ell.
Tu creus que és Fraser?
Home.
La resposta és correcta.
Bravo, Mercè.
Recordem la sèrie que era un spin-off de Cheers.
Sí, home, i tant. Sí.
On el doctor Fred... Sí, home, sí, no?
El psiquiatre. Bé. No l'has vist?
Ai, quina, Cheers o Fred?
Rafa t'esquilarà.
Que l'has de veure, aquesta.
Ara, sí, no tinc temps de veure aquestes
coses. No, però aquesta
hem
d'anar.
Una nova temporada.
Sí, senyor. Sí.
No sé quin nom tindria, un reboot, un remake, no?
Reboot. Ah, no, clar. No, perquè és nova temporada, no?
Clar, és... Sí.
Una darrera temporada, una seqüela.
Reboot.
Sí, però tampoc. Seria, no? No sembla... Bueno, clar, excepte el pare, pobre, que va afinar.
Clar.
Sí que surt, per exemple, la...
La Daphne?
La Daphne surt.
Els Nails.
Sí.
Fraser Crane era el psiquiatre que torna a la seva ciutat natal, a Seattle, i té un programa de ràdio on fa una mena de...
Bona.
Competim, guanyem. Aquesta segona sintonia que sortirem a continuació també és un homenatge encobert a la nostra companya Olga Vallejo.
Home.
I de retruc una mica a la Mercè, també. Per tant, la pregunta és per la Marta Jarque.
Ah, perfecte. Oh, ja la sé! Puc dir-la?
No, l'ha de dir-la.
Espera, que encara no s'ha acabat.
De moment tenim un reguinyoli per Mercè Raga. No, però si li està dient en directe.
Ja, doctor en Alaska.
La resposta és correcta, però això no hauria de comptar. Tu ho has vist clarament, Ramon.
Home, sí, em sembla... A més, no entenc la lògica. Per què li dius si esteu competint?
Clar.
Perquè no entenem les regles. Jo anava a dir Sex and the City. Sort que la Mercè m'ha xivat l'última hora al títol.
Però Sex and the City...
Mentira!
Sí.
No l'hagués... No,
però pel John Corbett, dius.
No, per les trompetes aquestes que sonen.
Mira, tenen algun
cúmul. És veritat que no sortia l'actor.
Bueno, John Corbett és el que fa... No, el que
portava la ràdio local d'aquell poble d'Alaska.
Que també, deixa'm dir, que la gent potser ha idealitzat una mica el que és les ràdios
de poble.
Els petits, perquè tu t'imagines que ets com el John Corbett i tu estàs allà a Ràdio Vilassar i no tens el mateix glamour. Potser sí, però generalment no tens el mateix glamour que tenia. Exacte.
La tercera sintonia va per nota, per tant, és per Ramon Pardina.
Ai, Pardina.
Aquestes dues eren les fàcils.
Sí. Però jo crec que tu tens cultura televisiva, evidentment, Ramon. Per tant, això ho has de saber.
Sí, estic nerviós.
200%. Això és directament un homenatge a tota aquella gent que treballa a la ràdio desenvolupant qualsevol de les tasques que requereix aquest mitjà, ja sigui davant dels micròfons o entre bambolines. Baby, if you've ever wondered... Directament, Baby, if you ever wondered... Patam, ja la tens.
Oh, val. Ara home, que connectat.
Sí, a Ràdio Cincinnati. Sí.
La resposta és correcta.
Bé. Car, que t'hem perdut.
No, no, estic, perdut connexió. Segueixo. He perdut una mica el wifi, però segueixo aquí.
Això era un tros de sèrie. Jo recordo, sí, jo era bastant petit, però recordo el doctor Johnny Fever.
Ui, tant. Sí.
El Snesman.
Ostres.
Sí, I explicava la vida d'una emissora local de Cincinnati, WKRP, in Cincinnati, i on sortia des de la recepcionista, sí, sí. Tots els papers de l'auca, diguem.
Us ho esteu inventant tot des de fa 5 minuts? No. És un complot?
Jarque, no, t'has però... de posar al dia. Jo crec que per treballar a la ràdio t'has de posar al dia amb aquestes sèries.
Val,
això jo crec que és de primer, de fabricació pròpia.
Perdó.
Perdonada.
I preveient el possible empat, tenim un reguinyoli per cada participant, una sintonia de desempat, que jo crec que la sabreu el primer segon, llavors el primer que cridi el nom és el primer. Mira, ho farem més difícil. Vull el nom de la sèrie i el nom de l'emissora que sortia en aquesta sèrie.
Wow. És que jo sé. Ràdio Blat Perut, Blats Bruts.
El que no me'n recordo és el nom de l'emissora.
La Harke.
Marta Harke. Sí. Ràdio Forull Clar.
El Ferran, la senyal així dient, ha estat ella, eh? Ha estat ella.
Per tant, sí. I per primera vegada dels concursos de sintonies...
Què heu de dir ara?
I sense... Bueno, amb trampa de Mercè Raga, però no amb trampa d'Esther.
Això és veritat.
Marta Harke és la guanyadora. Va! Bravo!
Bravo! Sense haver vist una de les quatre sèries en joc.
Imagina't.
Ai, companys.
Felicitats a tots i totes els que treballeu i disfruteu de la ràdio.
Ara. 6 minuts ara que passen de les 3 de la tarda, marxem a publicitat. I a la tornada d'avui, penúltima hora, una penúltimíssima hora, amb l'alcalde del carnaval més important de casa nostra.
Y ahora, amigos de Radio Estel, una pequeña pausa de apenas 2 minutos y enseguida volvemos con esas chicas que tanta alegría transmiten a los oyentes. Pausa y regresamos.
Radio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Feliç dia de la ràdio.
Bravo, Paula.
Paula Moreno. Connectem aquesta hora amb la capital del Pallars Sobirà, al parc del Riuet de Sort, que s'està celebrant aquesta hora la Calderada. Perquè us puguem fer una idea, Harke, els cuiners del poble cuinen escudella pels ciutadans de Sort amb els ingredients que aquests mateixos han donat.
Imagina't.
A la vila. I per això ens atén uns minuts en directe a la fabricació pròpia de Ràdio Cel, la màxima autoritat del municipi.
Ep.
Ramon, important.
Sí, sí, jo em poso d'en peus.
Senyor Pepe Sala i Marquès, alcalde del Carnaval de Sort. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Aquí estem, al lac.
Era necessari aquest canvi de rima, Pepe Sala i Marquès. Com t'hem de dir? Alcalde del Carnaval de Sort, senyor Pepe... senyor Sala i Marquès.
Senyor alcalde, el senyor alcalde.
Senyor alcalde. Senyor alcalde, pregunta necessària, informació de servei, aquest dimarts i 13. Ja ha pogut dinar, sa autoritat?
Sí, ara sí, m'ha donat temps. M'ha donat temps a poder menjar la vianda. Bo. Aquí que ens han fet els cuiners i la gent del poble, per tots nosaltres, i aquí estem, al riuet, ara disfrutant del solet, que avui fa molt bon temps aquí.
Ara, com està anant aquesta calderada? I expliqui'ns, si us plau, senyor alcalde, què és aquesta calderada, perquè ens puguem fer una idea.
Doncs la calderada al final és l'esdeveniment també pel poble, una miqueta. La idea és que nosaltres dilluns vam tornar a recuperar el que és la recapta, que és, com bé dèieu, és la recollida d'aliments pel poble a tots els veïns, i gràcies a aquests aliments hem pogut fer, ara els nostres companys els cuiners, ens han pogut fer la calderada, que és la pròpia vianda, per repartir-la per aquí pel riuet i amb totes les famílies del poble, per aquí en Taulades.
Uh-huh. Senyor alcalde, vostè és la màxima autoritat del poble, podríem dir, en aquests moments?
Però en aquests 5 dies, sí.
En aquests 5 dies? Perquè quines funcions té encomanades l'alcalde del Carnaval de Sort?
Doncs l'alcalde de Carnaval té la funció d'organitzar al final tot un grup, que és la comitiva, que l'acompanya i junt amb la pubilla, per organitzar tot el Carnaval, totes les festivitats, siguin de matí, de dia o de nit.
Val, de nit, però té competències, per tant, sobre la policia també, senyor alcalde?
Bueno, les forces de l'ordre les deixem una mica a part. Intentem que no s'hi fiquin gaire.
Això. Per cert, demà ja tornarà l'alcalde, el Baldo Ferrer, si no m'equivoco, l'alcalde real, és a dir, l'alcalde de la resta de l'any, no, senyor alcalde,
sí,
si m'ho permet.
Sí.
Vostè li deixa una bona herència en aquest sentit, després d'aquests 4 dies?
Home, jo crec que sí. La gent està molt, molt contenta del que hem organitzat. Al final hem pogut recuperar moltes tradicions que havíem deixat per una miqueta, i sobretot la idea és que el poble està molt, 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 molt content i molt implicat, que és important.
Quan acabi la calderada, ha de presidir un dels últims actes, això m'ho ha dit un moixonet, i el que té més tradició del Carnaval de Sort és la passa. Qui és la passa?
La passa és una espècie de rua de carnaval, el que tothom li diu rua. Nosaltres aquí li diem passa, perquè es fa d'una forma molt concreta i molt especial, que és amb una música en concret, i es desfile de dos en dos, en parelles, sempre, agafats la mà i passant per tots els carrers del poble amb aquesta música. Fins que arribes a la plaça del poble i allà es fa el contrapàs, el que es coneix com el contrapàs de la passa, que és un ball que es fa normalment amb els punys aixecats cap amunt i puntejant.
Aita, aquesta és la música de la passa, no, senyor alcalde? La identifica, senyor alcalde?
Exacte, sí, sí, clar que sí.
Molt bé.
Clar que sí.
És l'autèntic.
Pregunta de servei també obligatòria a aquesta hora. Dins de Sort, t'he pensat presentar-se a la reelecció després d'aquesta experiència?
Bona.
Jo crec que són experiències que s'han de viure una vegada a la vida. I ja està, aprofitar-les al màxim, que realment tenim un molt bon grup, una molt bona comitiva, i que vinguin els altres, que vingui la gent que vulgui fer, que segur que n'hi ha, que en tenim moltes ganes.
S'ha buidat, com en Guardiola.
Fem una cosa, com sempre demanem aquestes corresponsalies, una previsió del temps, i en el seu cas, senyor alcalde, previsió de la festa, a aquesta hora, des de Sort.
Aquí, mira, ara mateix no sé si ho esteu sentint de fondo, però tenim la música a tope, o sigui que de moment hi ha molt bona festa. Tenim una tarda llarga encara, amb això, com heu dit, la passa, després la crema de Requinquà, i al final de tot una mica de ball també, al mig del poble.
Vinga. Doncs gràcies, alcalde, i sobretot visca Requinquà, que vagi molt bé. Bona festa.
Visca Requinquà, moltes gràcies.
Vinga, va, que en 2 minuts ens situem a 3:15 ja de la tarda. Ramon, cap a on ens portes avui?
Hem de fer notícies vintage, no?
Cap a quin dia ens portes? Un dia com
anem
avui?
El 13 de febrer.
Vinga, anem-hi.
Encara no em sé la lletra, si no canto.
Això és perquè no escoltes Birds FM.
Estaríem allà mateix.
L'emissora dels ocellets.
Exacte, sí.
Ai, la cadernera.
Porta confusió, de Birds FM i... Res a envejar, res a envejar.
Acaba de dir Ramon Pardina, eh?
Ah, sí, no, ja ho havia entès.
Dóna't per presentat, Ramon.
Ai, Pardina.
Em sap greu interrompre la vostra cançó amb les notícies.
No passa res.
Però bé, si us sembla, comencem per la notícia, per mi, sens dubte, més important del 13 de febrer de l'any passat. La que va ocupar gran part dels titulars del dia pel seu pes i conseqüències d'abast geopolític, diria, no?
Ai.
Sí, la notícia era... Acomiaden un reconegut director de ballet alemany per refregar una caca de gos a la cara d'una periodista que li va fer una mala crítica. No, va ser una notícia impactant.
Tens tota la meva atenció.
Ho sabíem, ho sabíem,
realment,
Francisco.
Realment, es tracta d'un fet lamentable.
Lamentable.
Des d'aquí tota la meva solidaritat.
No ho feu.
Amb el director, òbviament, eh? Solidaritat amb el director, perquè és que hi ha cada crític que, escolta, jo no vull mal a ningú.
Vols dir que s'ho mereix?
No, però...
Però quasi.
Jo només dic que si això es posés de moda, el Carlos Boyero hauria d'anar amb escorta policial tot el dia.
Quan estigui de cas.
Ah, exacte. El senyor director de l'òpera era Marco Goecke. Bueno, no sé com es pronuncia en alemany, em perdonareu.
Harke, si us plau.
Perdó?
Goecke?
Goecke.
Exacte.
Goecke.
Bueno, més o menys el que he dit.
Goecke.
Exacte.
Si ens escolta ja sabrà que ens referim amb ell. Goecke.
Perquè si no ho dius bé, aquesta gent no ho caça,
no,
això.
No, no.
Ho has de dir la perfecció, eh?
Clar.
Això fa una mica de ràbia. Si no, dius, bueno, no, però si he dit Goecke. I diu, a més, dic Goecke. Noi, no filis tan prim. Goecke.
Doncs sí, el senyor aquest era bastant de fila prim, perquè, bueno, això no s'ho va aprendre bé. No s'ho va aprendre bé, es veu que no li va agradar el que va dir.
Tenia un gos a mà.
És que de totes les opcions de venjança que se m'ocorren...
A tu t'encanta.
No, és que no hi havia caigut. I que em sembla brillant.
Sí, si voleu us puc llegir la crònica del diari Faz.
Volem.
Que seria en alemany, no sé com es pronunciaria.
Sí, Faz, ja ho heu dit.
Faz, vale. Que és on treballava la crítica en qüestió. Ai, y de ella sí, durante el descanso, Goecke se enfrentó a Huster.
Tenemos un problema.
Exacto. Al tenían. En el atestado vestíbulo del teatro y le untó la cara con excremento de su propio perro, del que Goecke ha presumido en varias ocasiones en sus redes sociales. Aquí, m'agrada aquest matís, ja, com ja, aquí hi ha ràbia.
És un gos famós.
Sí, deixeu-me dir que és un gos salchicha.
Ha presumido.
Que això m'he estat informant, era un gos salchicha, que no sé si fan més o menys caca.
Uah, Mercè, m'està costant tant
ja
mantenir-me...
Ja ho sé, més allargadeta. Com un espagueti.
Prou, per favor.
Per als intestins, els gossos salchicha...
Que la gent està dinant, aquesta hora.
És diferent.
Bé, segueixo amb la crònica.
Per favor.
Además, amenazó con prohibir a Huster entrar al teatro antes de coger una bolsa llena de heces y limpiar su contenido en la cara de Huster.
Ay.
Limpiar su contenido. Està molt ben plantejat,
això. Sí.
Clar, perquè
Ostres,
jo pensava,
brillant.
Es devia embrutar la mà, però si va procedir d'aquesta manera, ell, clar, es devia protegir la mà amb el propi plàstic de la bossa,
no.
Ben vist.
No, home, és que jo crec que aquest senyor era un senyor molt cívic.
Sí,
perquè,
això segur.
Clar, és que ara, o deixes, no es pot ni deixar la caca de gos al carrer,
no.
Ni es pot posar la cara d'una en crítica,
no.
Ja no es pot fer res. Ja no,
res.
Al final no pots tenir gos perquè no saps què fer amb la caca de les gossos, clar. Ell ho feia per posar-la en algun lloc.
Claro.
Es veu que la senyora crítica havia dit que textualment veure l'espectacle era com estar alternativament embogit i mort per l'avorriment.
Ostres.
Va, tampoc és tan
dolent. Exacte.
No?
No.
Home, sí. Però quan tu fas art que et diguin que el teu art és avorrit
a veure,
i que et torna boig...
Pot donar la volta, això.
Clar.
Sí.
A veure, que jo també, deixa'm dir una cosa, que amb tots els respectes, que a mi m'agrada, però era un espectacle de dansa. I tu vas a veure un espectacle de dansa...
Què n'esperes?
Clar, no solen haver peripècies argumentals que et mantenen...
Girs increïbles...
A no ser que vagis a veure Sol Picó.
Ah, sí, oh. No, que a mi m'agrada molt la dansa, Bueno, molt, m'agrada. Però no t'has... No, avorrir-se una mica...
Ja t'ho esperes.
Forma part de, sí. No? Perquè així, doncs, bueno, hi ha vegades que et ve de gust avorrir-te.
Desconnectar.
Exacte, i
sí.
Parar el temps i tal. Doncs, va, això. Però a mi m'agrada molt un petit detall. He estat investigant, com veieu.
No n'hi ha per menys.
Sí, clar, perquè això havia de tenir... Dona per un crims. I un petit text de la notícia que diu «Las heces no pudieron ser confiscadas, por lo que la policía deberá basar el caso sobre los testimonios».
Carai.
No van trobar l'arma del crim.
Ostres.
Pobret.
Però bueno,
el,
clar...
El gosset.
Jo entenc que aquesta senyora, la Huster, es va netejar, perquè si tu vols mantenir l'escena del crim intacta, té un preu. això.
Clar, que, és... que vol dir que no vagi
fins que no arriba el CSI,
clar,
allò no es pot tocar.
Has d'aguantar.
Has de mantenir veritat,
això,
les proves.
Això, això és veritat. Clar, jo em passa això. Que jo, per la meva cultura en criminologia, que es basa en veure si ha escrit un crimen i Only Murders in the Building...
Bravo.
Jo crec que si no es troba l'arma del crim, no hi ha crim.
No hi ha crim.
No hi ha crim.
No, no, no es pot demostrar.
No hi ha caca, no hi ha delicte.
Jo crec que això és definitori. com ho remuntem, això, per dinar?
No, a veure...
Com ho fem, això? Ràpid, una cosa ràpida.
Jo tinc unes declaracions en exclusiva del culpable.
Sí? Ai, no fotis.
Sí, endavant, sisplau.
Ja hi som.
No hi ha més preguntes. Jo penso que s'explica per ell mateix.
Diguem que se'n renta les mans.
Exacte.
Ha estat utilitzat.
No? Escolta, no ens movem d'un dimarts i 13, però ara de fa 50 anys, Ramon.
Sí, una altra notícia realment impactant, jo penso també de molt abast polític i social. És que el 13 de febrer de fa 50 anys va aparèixer la següent notícia d'impacte a la portada del diari Hoy. El titular és 100 solteros piden novia.
Carai.
No, així van decidir...
Però són molts, no?
Van quedar un dia.
Van posar d'acord?
100? Això no es veu ara, eh?
No. 100 solteros? Algunes discoteques, el que passa és que no ho manifesten. Sí. O sigui, però segurament si tu entres, el resum és 100 solteros, 100 solteros buscant novia.
Buscando novia.
Sí. I,
costa però, de veure, però, això, Ferke.
Home, em sembla que bueno, curiós que realment el diari Hoy va decidir posar-lo en portada. A més, l'acompanyava d'un text que deia «Tienen más de 35 años y la mayoría poseen importantes propiedades de terreno».
Ah, carai, i encara home, busquen?
Això és important. Home, bueno, veure, escolta, Jarki,
fa 50 anys, tienen más de 35 años, el més jove en té 85.
Potser algun ja n'ha trobat.
Molt probablement, o no ho sabem. Però...
Compte, perquè tenir terreny no és el mateix tenir unes parcel·les a Passeig de Gràcia que un terreny rústic a, no sé, et diré jo, Montcada de Bifurcació.
Sí.
Més igual.
Home, també
perquè és... l'important no és això.
Exacte.
Però potser, Marcel, que et grinyola una mica més enllà dels terrenys i de les propietats, és potser l'edat?
Què vols dir, l'edat?
No, que... L'edat dels pretendents, perquè si estem parlant...
A 35 anys. Clar. Bueno, bo. O sigui, els 74...
És que ja rondaran els 90, eh?
Això sí.
Que avui
home.
També és veritat que la gent gran es manté...
Es cuida
molt, i estan molt joves, eh?
40 són els 30.
Ara.
Mira el Pucurull, us en recordeu,
ui,
a venir?
Sí.
I corre més que jo.
No l'enxerga.
No para.
Ah, sí, tant.
Riu-te'n.
Ah, potser el Pucurull era un d'aquests?
Eren de Vizcaya, aquests.
Ah, doncs.
Sí.
Va, deixem el Ramon, que ens acabi d'explicar la història.
Sí, realment, m'agrada molt el text. No té desperdici, ho explica una mica per posar en context la situació. Diu, alrededor de un centenar de... Ja no són 100, ja són alrededor de un centenar. Aquí ja es venen una mica baix.
Però podrien ser més, alrededor?
Sí, però jo... Sospito que van fer el titular cridaner. Home, és que 100 solteres piden novia és un titular bastant insuperable, eh? És títol de novel·la de Gabriel García Márquez. Diu, alrededor d'un centenar de solteros de la localitat vizcaína de Ceverio, no sé si coneixeu Ceverio.
No.
Bueno, han lanzado un SOS.
SOS?
SOS, diu la notícia. Sí, hi ha desesperació. Aquí hi ha desesperació.
Gens ofensiu, eh?
Sí. No. Para que traten de ayudarles a encontrar novia. O sigui, és gent que ja amb 35 anys, que a veure, ja, home, no és edat per tirar la tovallola.
Quedaràs per vestir sants.
35 anys, bueno, tens encara
favor,
un recorregut.
I tens coses a fer.
Sí, bé, aquests ho han vist, ja, claríssim.
Però 70 no tant, eh?
No,
i
tant.
El 74.
El 74, potser això ja cantava.
No, però si no fa no res. 74. Va, sisplau, Ramon, continua. Hem de posar ordre avui, perquè...
La notícia és que se trata de solteros com a 35 anys d'edat, la majoria de los cuales poseen importantes propiedades de terreno, però que, debido a su timidez, principalmente, y a lo poco que frecuentan otras localidades próximas con mayor número de muchachas o mujeres casaderas, continúan solteros. A veure, també s'ha de posar una mica de la teva part.
Sí, clar. Jo me quedo en mi terreno i espero aquí que...
Si tu estàs a Ceverio esperant que vingui la gent a demanar-te matrimoni...
A fer cua.
Espavila't, clar.
Hauríem de mirar quants... Clar, amb el seu dia, quants vilatans hi havia a Ceverio.
Doncs 100.
100 terratinents, com a mínim.
Clar.
Sí, sí.
Bé, el 74, vés tu saber, però vaig a buscar quan està... vilatans
bueno,
hi ha ara.
A més, atenció, perquè diu Ceverio és un pueblo vizcaíno que s'encuentra tan solo a 18 quilòmetres de Bilbao.
Home, doncs...
18 quilòmetres.
Esto es pots fer peu, home.
Sí, abans de lanzar un SOS...
Des de Santurce a Bilbao, hosti, pues exacte. Des de Ceverio a Bilbao tampoc.
Vengo por toda la orilla.
Plateu un autobús, no? I ho aneu a passar el dissabte.
Ah, són pascos, es poden anar a peu, home.
Sí, veritat, no sé, i corrent.
I tant.
Les coses que pots anar a fer a Bilbao,
veritat,
pots anar una tarda al teatre, podies anar... Vamos.
Mira, tenen ara, en l'actualitat, 1.100 habitants.
Oh, que van trobar sí, tots nòvia.
Un 10%, nòvia, 10% no tenia nòvia en aquell moment. Va, bueno, 10% dels de...
Truquem a Ceverio.
Ah,
ostres.
Truquem a Ceverio, s'està movent producció d'aquest programa per
és interessant,
conèixer,
això,
perquè potser l'alcalde era un d'aquests 100.
Ah, imagina't. O sigui, és la nòvia o dona d'un d'aquests que buscava parella.
D'aquí res, fabricant aquesta trucada. Ceverio. Vinga.
En fi, jo per si... Mira, aquí justament parla de Ceverio, diu que los montes de Ceverio... Perquè aquí jo veig que la notícia està intentant convendre el producte una mica, eh? Jo crec que el periodista...
Arribar... Que no sigui el periodista un d'aquests...
Interessant.
Exacte.
No, però atenció, perquè al final ens pot donar alguna sí. pista de la relació que tingui el periodista amb aquests nois. Diu... Los montes de Ceverio están repletos de pinos.
Preciós.
És un al·licient, no?
Vull dir,
quan, quan quedes amb alguna primera cita i tu vives al lado de pinos o...
M'interessa. Seguim parlant.
No, més aviat asfalto.
Clar. I su riqueza forestal és important. Bueno, molt bé. I algunos de estos ciudadanos solteros ofrecen al mediador que le encuentre novia 8 días a pan y mantel y hasta es posible que algún otro regalo.
Carai.
Aquí,
i ja
aquí
està, ho deixa aquí.
Sí, sí. Que...
És una meravella, això.
Sí.
A pan i mantel, eh?
L'expressió és boníssima.
Que no a pan i mantel.
Home. Però, bé, o sigui, això sona, en sèrio, que és el 74, que no
fa. Ja, ja.
Però sona com molt d'antes, no?
El sí. 1910.
Sí, però jo quan era... No em feu dir l'edat que tinc, que són 46. Quan era jove, nen, jo recordo això de les caravanes de mujeres, no? No sé si ho recordeu, que hi havia pobles...
Ostres, no.
I, oi, sí que ets gran, per dinar.
Ja ho he dit, 46. O sigui, jo recordo
però
notícies...
Però tu recordes, sí?
Tipus de l'informe setmanal...
Que
lleguen
les
coses,
caravanes, sí?
Sí, on centenars de jóvenes de más de 35 anys d'un poble...
Terratenientes.
Tipo de Ceverio, anaven en grup... a un altre poble on haurien d'haver excedent de mujeres casaderes, que li diuen exacte, mujeres o muchachas, i bueno, per fer un intercanvi d'interessos, bueno. I els portaven, això se'n deia caravana de mujeres.
Deixeu-me, que res, és que ens queden 4 minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda, ens queda una darrera notícia sí? vintage, però jo crec que val la pena remarcar sí, i destacar sí. avui, perquè ara em parlaves de fa 50 anys, però és que exacte. Fa 25 anys, què passava un dia com avui?
Doncs no podíem deixar de parlar, lamentablement, d'aquesta notícia. Va morir Carles Sabater un dia com avui, fa 25 anys. Òbviament, si parlem del 13 d'abril, no podíem passar per aquesta notícia, que bé, va marcar molts catalans. Aquesta que escoltaven és la cançó més famosa de Sau, però, i encara que tornem una mica a la meva edat, que és, no sé per què està sortint tant avui...
46.
Ets tu, eh? Que...
Ja, això em passa per fer notícies vintage.
Per dir-ne que busques nòvia.
No.
No pugis a la caravana,
senyals.
Exacte. No, jo el record que tinc de Sau més gran no és d'aquesta cançó. Jo tinc molt present el primer cop que vaig sentir una cançó de Sau, que va ser justament el primer cop que vaig sentir una cançó de rock en català. Que va
maco.
Ser el 1990, jo devia tenir uns 12 o 13 anys, i la cançó, no sé si algú comparteix aquest record, és aquesta.
Home. El Tec i la Teca.
Home, exacte. Però jo recordo el moment precís d'estar veient la televisió, crec que era abans del Super 3, o no sé si feia una sèrie juvenil d'aquestes que feien sèries franceses que doblaven...
Tu de què vas?
Exacte. I de cop i volta, sense avís previ, sona una cançó d'un grup que feia rock en català, i jo vaig flipar. O sigui, jo vaig dir, què és això? O sigui, es pot cantar rock en... No, ningú m'havia avisat.
Sí, no val, és apropiació sí, cultural, val, això?
Sí. T'ho juro que té un record superexacte de dir... com pot ser això? Això no ho he vist mai. I recordo haver-ho comentat el dia següent al col·legi i realment va ser el tema de conversa...
I que tots havíeu pensat el mateix,
sí,
no?
Sí, de dir, ostres, va ser una troballa. De dir,
un fenomen,
no havia passat mai. Òbviament, hi havia música catalana, Jaume Sisa, tots aquests de Canet Rock i tal, però en aquell l'any 90, un grup que es considera rock en català, aquest va ser per mi el meu... gràcies a la feina realment a partir d'aquí TV3 cada tarda anava posant un videoclip d'un grup de rock català i a partir d'aquí va néixer una mica tot aquest moviment del rock català dels 90, no? Que va culminar amb el famós concert del Palau Sant Jordi, però el primer cop no l'oblidaré mai
és aquesta cançó,
és aquesta cançó de Sau.
Bé, doncs és aquest inútil continuar. Ara sí que
Hem de continuar,
hem
no?
de continuar nosaltres. Ho hem de deixar aquí, útil, aquestes notícies vintage. I tornem a l'actualitat. I res, en 20 segons ens situem a 3:45 de la tarda. Gràcies, nois, per aquesta taula, per aquesta altra actualitat que hem repassat avui al Fabricació. En aquest Dia Mundial de la Ràdio i a Jarque. Anem a fer la digestió, que se'ns fa tard.
Doncs mira...
Que ja va sent hora.
Vols saber amb qui la farem?
Va.
Doncs amb una de les persones responsables, doncs que... precisament des de casa ens pugueu escoltar. És el Xavier Redon, responsable, com dèiem, de l'empresa distribuïdora de senyals de ràdio i televisió a Espanya i també a Europa. Imagina't.
Pregunta-li allò de Collserola, eh?
Això.
A veure si és possible. Pregunta-li al Xavier. Vinga, va, després d'aquesta petita pausa hi tornem.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 3:45. Avui ja ho heu sentit per tot arreu, Dia Mundial de la Ràdio, un dia per celebrar, per homenatjar també aquest mitjà que nosaltres tant ens estimem i que tantes estones ens ha acompanyat i esperem que sigui per molts anys. Avui, la veritat és que la majoria dels programes en directe, no sé, Jarque, entrevistem a llegendes, no?, de la radiodifusió, que
sí,
està molt bé,
clar.
I recordem moments mítics de la història del mitjà, com hem fet nosaltres, però és que, a veure, la ràdio no només hi treballen els que parlem pel micròfon, sinó que també hi treballen guionistes, tècnics de so, productors, redactors, gent de manteniment, neteja, recepció, administració...
Sense oblidar-nos, Mercè, dels que fan la veritable màgia de la ràdio, tècnics i enginyers, que fan que això que estem dient nosaltres ara, en aquests micròfons de Ràdio Estel, aquí al carrer Comtes de Belllloc de Barcelona, doncs es pugui escoltar des de qualsevol cotxe, telèfon o aparell de ràdio del nostre país. I per tot això nosaltres hem volgut fer un petit gran homenatge a totes aquestes persones al darrere de les nostres veus i... aquesta hora de la tarda saludem el Xavier Redon, que és Product Manager d'Audiovisual de Cellnex, l'empresa distribuïdora de senyals de ràdio i televisió a Espanya i, com dèiem, també a Europa. Xavier, bona tarda i moltes felicitats en aquest Dia Mundial de la Ràdio.
Bona tarda i moltes felicitats a vosaltres. Gràcies per trucar-me.
I gràcies, com dèiem, per fer possible aquestes emissions a tot el territori. Com arriba? Clar, perquè els que no som enginyers, els que som més de lletres, és una cosa que ens sembla ciència-ficció. Tu ens podries ajudar a entendre com arriba aquesta conversa que estem tenint tu i jo per telèfon fins a un transistor d'una cuina posem de la Seu d'Urgell? Com passa això? Com és possible?
A veure, mira, intentaré explicar-ho de forma senzilla. Un cop surt del micròfon, hi ha una part, que això ho controleu des de Ràdio Estel mateix, que és tota la part del sistema de control de so, els tècnics de so que teniu ara a prop. Però llavors, un cop teniu el senyal ja preparat, ens l'entregueu a Cellnex, I nosaltres agafem aquest senyal i pues, a través de radioenllaços, és a dir, amb una antenes parabòliques que emeten el senyal cap a un altre centre, arriba fins a Cuixarola. I un cop a Cuixarola, aquest senyal el distribuïm cap a tots els punts de la geografia catalana. És a dir, per el cas que tu em deies, perquè s'arribés a rebre, a escoltar a la Seu d'Urgell, doncs aquí hi haurà una xarxa de radioenllaços que anirà passant de muntanya en muntanya fins a arribar al centre de Pic de l'Orri, des del qual es dona cobertura a la zona de Seu d'Urgell. Però cada racó de Catalunya té una muntanya propera. Llavors hi ha una part que és el transport del senyal i després una altra part que és un cop arriben al centre emissor, el senyal aquest s'ha d'amplificar, s'ha de sumar amb altres emissores que també hi ha en el mateix centre i llavors des de les antenes aquestes, de les torres ben altes, en una de les antenes que hi ha, es transmet el senyal perquè arribi a tots els oients.
Per tant, ara tu mencionaves, aquesta torre de telecomunicacions de Collserola seria la infraestructura clau en tot aquest entramat d'antenes que cobreixen aquest espectre que és tot el territori català?
Clarament, Cuixarola és el centre neuràlgic de tota la xarxa. O sigui, en el vostre cas, els estudis els teniu a Barcelona i el senyal el que es fa és fer-lo arribar fins a Cuixarola. I un cop està a Cuixarola és quan es distribueix cap a tot arreu.
Quantes ràdios, més o menys, passen per aquesta torre de telecomunicacions de Cuixarola? Perquè ens en fem una idea.
Uf, mira, no et sabria dir el número exacte, però diria que diria que gairebé totes, el 80% de les emissores de ràdio que s'emeten a Catalunya passen per aquí. O sigui, n'hi haurà, no sé, més de 50.
Aquí a la casa, Xavier, tenim un responsable doncs, tècnic, no? Enginyer també, que ja va sempre molt esverat i molt nerviós perquè tot funcioni, tot soni bé, la cobertura a totes les comarques catalanes doncs, funcioni. No sé si tu, amb tantíssimes ràdios com a responsable, com deia, de Cellnex, tens també doncs, el pes d'aquesta responsabilitat, perquè és que, esclar, que estigui a les teves mans, precisament que tot soni correctament, deu ser una mica en algun moment angoixant, no?
A veure, vosaltres teniu el Càndido, que és molt bon tècnic, que està sempre pendent de tot.
Sí, tens bones, és a dir, tens una bona relació amb el nostre Càndi?
Jo, personalment, el conec i he parlat amb ell sovint, però no, hi ha molta gent a dintre de Cellnex que sí que hi parla cada setmana amb ell i la relació, diguem que és una persona estimada.
És una persona estimada, eh? No sé si des d'aquí, aprofitant també doncs, aquest petit homenatge que li volem fer al Càndido, també li vols traslladar algun missatge des de Cellnex al nostre Càndido?
No, mira, que continuï així i que així implicat amb que tot funcioni a tot arreu i aquí anirem tots junts a fer-ho funcionar.
Perfecte. Aquest treball en equip, que avui també defensem en el dia Mundial de la Ràdio. Estem parlant amb el Xavier Redon, Product Manager d'Audiovisual de Cellnex, aquesta empresa distribuïdora de senyals de ràdio i televisió a Espanya i també a Europa. Clar, aquest any també, Xavier, sabràs que se celebren els 100 anys de la ràdio a Catalunya. Per tant, estem parlant d'una tecnologia, per dir-ho així, analògica, no? I que tot i així funciona com un tro en plena era de la digitalització.
Sí. Això és així. Diguem que és una de les poques, o diguem ja gairebé l'única tecnologia analògica que queda i que funciona bé.
Sí.
Però ja existeixen tecnologies digitals que van amb la intenció de ser el pas evolutiu de la FM. I, de fet, hi ha una tecnologia que es diu la ràdio digital, el DAB, i, de fet, avui en dia ja, des de l'any 2020, les ràdios de cotxe ja han de venir preparades per al DAB. I hi ha emissions que actualment en DAB que s'emeten des de Cuixarola i amb la intenció de que en els propers mesos comenci a haver-hi una mica més d'emissions en DAB i que sigui una tecnologia que estigui preparada per l'evolució. A més, a nivell europeu, hi ha alguns països que sí que han fet aquesta evolució. O sigui, en el cas de Noruega, fins i tot han fet una evolució completa i han passat al DAB totalment. En altres països conviuen el DAB i la FM com a solucions de difusió.
Escolta, Xavier, jo sóc una oient, fervent oient de ràdio, però això si l'escolto en transistor, m'estàs dient que amb aquestes noves tecnologies, doncs el transistor de tota la vida amb l'antena corre perill?
No. És a dir, aquesta tecnologia DAB és una tecnologia que també és un transistor amb una antena, però és una tecnologia nova. Diguem que serà un transistor nou,
perfecte,
però que serà un transistor ja digital. No deixarà d'existir un transistor i no deixarà de ser... Perquè una de les gràcies que té la difusió, de tant la d'FM com la de DAB, és que es transmet el senyal un cop i on se'l poden rebre tants usuaris com hi hagi a la zona de cobertura.
Val.
Cosa que no passa quan ho reps per internet, que és una eina molt útil i molt interessant també, però que cada usuari rep un senyal que és només per ell.
Clar, i és que això, perdona, Xavier, una de les gràcies també d'escoltar la ràdio en transistor és que la senyal t'arriba en el mateix moment de l'emissió. En canvi, si l'escoltes a través d'una aplicació o d'internet, t'arriba amb cert retard. No sé si amb aquesta nova tecnologia, la DAB, arribarà també clavat o hi haurà aquest petit delay.
Arribarà clavat igual que arriba actualment en la FM. El sistema és un sistema també de difusió i que arriba amb una latència, amb un retard molt baix.
Perfecte. Així doncs ens has donat una bona notícia en el Dia Mundial de la Ràdio, també, Xavier, perquè clar, els amants del transistor, les teves primeres declaracions ens havien fet patir una mica. Deixa'm acabar per preguntar-te, Xavier, perquè la torre de Collserola és un disseny d'un dels grans arquitectes, Norman Foster. Això sí, ens queda molt lluny. Lluny. Clar, ens queda dalt de la muntanya de Collserola. No sé si tu creus que seria possible doncs, aquesta torre doncs, que estés més a l'abast de la gent que els volem visitar, que ens agradaria visitar-la, vaja. No sé si seria possible col·locar-la en un altre lloc de la geografia catalana.
Mira, la Torre de Collserola està ubicada en una posició molt estratègica. O sigui, des de Torre de Collserola es dona cobertura a 4 milions de persones. O sigui, dona cobertura tant a la zona de Sabadell i Terrassa com a la zona de l'Hospitalet, Barcelona, Badalona i arriba fins a la platja de Mataró, gairebé al senyal. Amb la qual cosa, clar, posar-la a qualsevol altre lloc seria perdre cobertura. Perquè no estaries donant la cobertura que ara mateix estàs donant, que són a 360 graus al voltant de Collserola, en tota aquesta àrea metropolitana que dona una cobertura tan bona.
Hi ha algun punt, ara que tu comentaves, ja hem d'anar acabant, Xavier, però no et volia deixar de preguntar si hi ha algun punt de la geografia catalana, jo que diguis que és impossible que hi arribi una senyal de ràdio o realment s'arriba a tots els racons de Catalunya?
A veure, es pot arribar a tot arreu. No et dic que no hi hagi una vall amb algun racó en què no hi hagi cap casa i que no tingui bona cobertura, però es pot arribar a tot arreu. I diguem que la ràdio té, per les seves característiques tècniques, permet donar una cobertura molt completa i es pot ficar en transmissors alts, dones una potència molt, molt gran i es cobreixen tots els racons, que això a vegades en la televisió no passa. Hi ha llocs que és més complicat, fan falta més repetidorets i més coses. Però en la ràdio, muntant els repetidors que hi ha en els punts més alts, es pot donar cobertura molt bona a gairebé qualsevol racó. Evidentment, sempre hi ha algun punt... O sigui, quins són els punts més problemàtics, en realitat, de la cobertura actualment? Doncs alguns túnels, a vegades, clar, algunes zones que et fiques dintre del túnel i perds l'emissió. Però també hi ha solucions per això. També tenim solucions en què dintre dels túnels es pot muntar un cable que té com foradets i que va deixant anar el senyal per dintre del túnel.
És el que t'anava a dir. Em sembla que el túnel de Collserola, la connexió no es perd, no?
No, perquè ja hi ha una emissió que en diem amb el cable radiant que et permet donar cobertura a dintre del túnel. És a dir, que en alguns túnels no està instal·lat, però en els que està instal·lat és perfecte perquè no pots seguir l'emissió d'un cantó a l'altre sense perdre-la.
Fantàstic. Doncs realment el que feu és màgia, perquè clar, pels que som de lletres, i doncs és un món que ens queda molt i molt lluny, aquest de la ràdio, de la enginyeria al darrere del mitjà. Xavier Redon, ha estat un plaer, Product Manager d'Audiovisual de Cellnex, l'empresa, com dèiem, distribuïdora de senyals de ràdio i televisió a Espanya i també a Europa. Els hi hem volgut fer aquest petit homenatge el dia d'avui, 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio. Xavier, moltíssimes gràcies per la feina que feu i moltes felicitats també per la part que et toca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Dígamelo.
Quarts de 4 en punt, deixeu-me saludar el Guillem Porçals, politòleg i curiós de mena, que ja ens està escoltant a la distància avui. Guillem.
Hola, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Guillem. Què, t'ha sobtat això el Digamelón o no, Guillem? T'ho esperaves?
Molt bon dia a la ràdio, primer de tot.
Això primer de tot.
Això primer de tot. I segon, no entres la pregunta que m'has fet.
No, perquè no sé si ho has pogut escoltar, però ha sonat un mític. A veure, Guillem, tu que ets una persona de números, també. Molt de lletres, però també molt de números. Avui és dimarts i 13.
No, 13, no sé.
Avui és dimarts...
No, no hem de creure en aquestes coses. Jo soc més del divendres 13, sincerament.
Però tu te'n recordes que hi havia un gran duet còmic... Martes i 13, per favor.
Oh, sí.
Oh, i clar, ens ha regalat moments tan màgics. A veure, Paula, tenim l'Encarna? Tens l'Encarna a mà? Sí? Mira. No, però el llarg, aquest és el curt. Tens el llarg o no? Espera, que te'l posem. Sí, espera, l'hem de tenir, eh? Encarna llarg, sí.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
Encarna?
Sí, Encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
dos... ¿Me oiga, por favor?
Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, amigo.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna.
Por favor, me ponga con Encarna de noche.
Encarna de noche directamente puesta. Vamos a ver...
¿Encarna?
Pusals. Sí.
Oye.
Sí. ¿Qué?
Recorda moltes entrevistes que he tingut...
Perquè no escolta res, no?
Perquè, no, a vegades no escoltava res i a vegades responia coses que no em preguntàveu.
Bueno, no sigui això. Escolta, grans moments de Martes i 13. Jo no sé si tu eres seguidor de Martes i 13.
No, ja...
Potser per edat no, però has pogut...
Era molt petit, com va haver l'auge, per dir-ho així.
Sí.
I no em va pillar tant.
No et va enganxar tant. Jo haig de dir que ja, mira, ja, durant uns anys... Jo perquè tinc germans que són més grans que jo, però dono les gràcies també per haver-los tingut, perquè d'aquesta manera m'han traslladat, saps, aquesta herència magnífica i brillant d'aquests moments com aquests de Martes i 13, que els veia quan ells ho estaven mirant per la televisió, els caps d'any, molts caps d'any, ells eren els protagonistes, Martes i 13, d'amenitzar, diguéssim, les primeres hores de l'any, i ho feien amb aquests sketchos que eren sensacionals. Bueno, d'aquí un petit homenatge també a l'humor de Martes i 13. Jo no sé, espera't, a veure si estaran d'humor o no a Galícia, perquè Porçals, vam parlar la setmana passada, i en aquest contrast que fem els dimarts aquí a Fabricació Pròpia, què ha canviat des que vam parlar tu i jo la setmana passada?
Doncs han canviat moltes coses, sobretot aquesta notícia, la notícia, no?, de les conversacions del PP, tant amb Esquerra com amb Junts, i la suposada concessió d'indults, per un costat, el PP donant suport a la suposada amnistia, després desdint-se, després dient que bueno... Tot això és el que ha passat. I això és molt... I les enquestes a Galícia cada vegada donen pitjors resultats pel Partit Popular en aquest sentit.
Per tant, Guillem, pagarà Feijóo l'ambigüitat amb el tema de l'amnistia?
ara li està centrant molt malament a nivell de les enquestes. És a dir, per un costat sí que és veritat que intenta salvar els trastos davant dels seus. La notícia d'avui d'Esquerra, que també havia parlat amb el PP, veurem també com acaba afectant. Però sí que és veritat que fa una setmana que estàvem parlant el dia d'avui, el PP tenia la majoria absoluta assegurada, avui no la té.
Això és important, eh? Perquè, clar, jo no sé, te parlàvem també ja amb en Pau Massip, no? Les darreres eleccions les va guanyar Feijó. Que sigui, no? L'esquerra fins i tot sorprèn, no? Amb tota la cultura que hi ha a Galícia, no? Pel que fa al vot a Popular.
Sí, sí, és a dir, tothom creuava davant d'un escenari molt interessant perquè qui guanyaria les eleccions en aquest sentit seria el Partit Popular.
Sí.
Com és partit, en aquest sentit, dintre de la dreta únic, perquè no hi ha, no s'espera que entri Vox. Si no suma, podem tenir coalició del BNG i coalició dels Partits Socialistes de Galícia. Per tant, les enquestes diuen que guanyaria el BNG el Partit Socialista, en aquest sentit. Per tant, no només tindríem una victòria de les esquerres, sinó una victòria del nacionalisme gallec, cosa que això encara fa més històriques aquestes eleccions que poden venir.
Mira, doncs veurem què passa. Segur que les seguiràs de ben a prop, no, Guillem? Tu, aquestes eleccions, t'interessen o no?
M'interessen per aquesta transcendència que tenen, igual que les pròximes eleccions basques, que és possible que guanyi Bildu.
Quan són les eleccions basques? Quin dia concret, Guillem?
Ara mateix, sincerament, no tinc el cap. Crec que són d'aquí un parell de mesos o tres, s'esperen.
Val. Doncs creus que, o sigui, la transcendència que pot tenir el que surti aquest cap de setmana i també amb la vista posada al País Basc pot ser condicionant pel que fa a la resta de l'Estat?
Sí, bàsicament per el que seria el que li diem a vegades, no?, aquests contrapoders que a vegades diuen, no?, el poder perifèrico, el poder de les forces perifèriques, dintre del Congrés, és a dir, el cas que tinguem uns determinats acords de PNB, PSOE, el País Basc perquè no governi Bildu, uns acords Bildu-PSOE, que també no els haurem de descartar, el cas del BNG amb el PSOE per fer fora la Rueda. És a dir, tenim davant un escenari que condiciona molt la política nacional i també condiciona el principal partit de l'oposició, perquè si el PP perd les eleccions, tal com comentava una amiga, que és l'Estefania Molina, que comentava la seva columna del País, ens trobem en una situació molt important, perquè a dia d'avui el PP no té pensat substituir a Feijó, però també veurem què passa si es perd a Galícia, si es perd més endavant, vull dir, perquè també hi ha el fenomen, aquest fenomen que ha sorgit ara, no?, el fenomen Ayuso, o l'efecte Ayuso, per dir-ho així, d'una dreta liberal dintre del Partit Popular, al mateix temps també marcadament de dretes i conservadora en alguns aspectes, que això es xoca contra l'estratègia de Feijó. Per tant, veurem exactament quins efectes té aquest terratrèmol que pot viure a Galícia.
Bueno, doncs mira, fixa't de Galícia, avui també volíem comentar amb tu amb aquests contrastos, Guillem, avui a la distància. Claríssim l'objectiu avui dels pagesos, canviem de tema. L'objectiu d'avui dels pagesos ha estat bloquejar el port de Tarragona i també de Mercabarna. Guillem, què creus que passarà? Com creus que continuarà aquesta revolta?
El posicionament que hi ha actualment sobre la taula és d'escoltar els pagesos, és a dir, hi ha intenció d'escoltar els pagesos, hi ha intenció de fer un pla per la pagesia. A nivell comunitari se'ls està escoltant, a nivell comunitari europeu, vull dir. Per tant, crec que amb les seves reivindicacions marca la seva posició i en el seu mateix també tenen molt suport social en alguns aspectes, i al mateix temps les institucions també estan responent amb algunes de les demandes que tenen. Per tant, crec que pot arribar a un punt, com passa amb qualsevol protesta, no?, que depèn de com acabin perdent suport i acabi condicionant, però al mateix temps també s'hauria de veure i s'ha de seguir la resposta que tenen per part de les institucions.
Clar, això és molt interessant, Guillem, el que estàs dient, perquè com està la situació ara a Europa, no? Perquè des d'aquí, des de les autoritats, pel que fa a casa nostra, tampoc poden fer, fins a quin punt poden arribar a fer?
Totes les reivindicacions que està tenint la pagesia aquí a Catalunya realment són d'àmbit estatal en molts aspectes i d'àmbit comunitari. Per tant, és una reivindicació que s'ha d'entendre amb aquesta clau.
Clar.
No és descontentament només cap a les institucions en genèric, sinó que és un descontentament cap a les polítiques de l'Estat i cap a les polítiques comunitàries.
Clar, per tant, com bé tu ja saps, aquestes manifestacions no es queden aquí a Catalunya, sinó tot l'estat espanyol, i també s'estan... Bueno, de fet, van ser les primeres pel que fa arreu d'Europa. Com creus que reaccionarà Europa davant d'aquesta revolució pagesa?
De moment estan cedint amb alguns assumptes vinculats als pesticides, també s'està estudiant la desburocratització,
sí.
També s'estan estudiant algunes demandes com els costos i les diferents exportacions, però per altra banda també hi ha un fet que és important, i és que recordem que Ucrània està en guerra, recordem que s'està recolzant l'economia ucraïnesa del camp, recordem que s'ha fet un acord del gra per tal de facilitar a Ucrània les seves exportacions, per tant aquí serà el Parlament Europeu qui haurà d'equilibrar molt bé fins a quin punt vol fer una política proteccionista, perquè recordem que Ucrània no és membre de la Unió Europea, uh-huh. I per altra banda, fins a quin punt farà una política de lliure comerç per tal de recolzar a Moldàvia, a Ucrània i els diferents acords tancats en països de Sud-amèrica, etcètera.
Guillem, tenim pocs minuts. Avui hem volgut fer aquesta connexió especial amb Guillem Borsals, politòleg i curiós de mena. I abans de tallar aquesta connexió, volem que escoltis aquesta música. A veure, Guillem, tu ets els que dius ja prou de Taylor Swift o... Com valores? Què està passant? No sé si... Ara no me'n recordo ben bé. Què em vas explicar? Que la veuries o no, la Super Bowl, el diumenge passat? La vas veure?
No l'he vist. No, la veritat és que no l'he vist i la mitja part tampoc. Però sí que és veritat que està seguint totes les reaccions swifties al respecte.
Perdona, és que, Guillem, avui s'ha sabut, si no m'equivoco, que aquesta Super Bowl, la Super Bowl dels Kansas City Chiefs, que se'n van emportar, no diria, a veure, Ferran, tu em pots corregir, que ara ho dic de memòria, és la tercera vegada en pocs anys que se l'emporten, aquesta Super Bowl, que això ja és una gran gesta, és l'espectacle més vist en la història de la humanitat.
Sí, sí, i per, o sigui, tothom centrat en Taylor Swift i la seva parella que jugava.
És que això és una barbaritat, no, Guillem? Fins a quin punt, clar, és que moltes vegades aquí en parlàvem de l'efecte que pot tenir Taylor Swift amb aquestes eleccions al novembre als Estats Units, però després de veure l'impacte que... A veure, jo no dedueixo, no sé què... Vull entendre que serà per l'impacte de la Taylor Swift, no?, que hi ha hagut aquest esclat en les audiències.
En si mateix és un dels moments televisius on es paga el minut més car, crec que s'ha pagat 10 milions per minut. Vull dir, i per altra banda, és el fenomen que arrossega, vull dir, és el que comentàvem la setmana passada, una persona que pot decantar les eleccions americanes per posicionar-se...
Sí.
És que és important, vull dir, no estem parlant d'una... I després de les declaracions, això llegia un tuit al respecte, després de les declaracions de Trump dient que no ajudaria els països europeus en el cas d'un atac rus, estem dient que Taylor Swift no pot condicionar la política militar europea.
Clar, no. O sigui, el poder que pot arribar a tenir Taylor Swift no som conscients, i als Estats Units i aquí a Europa, no? Vens a dir això, no, Guillem?
Sí, vull dir, ja s'ha repercutint, o sigui, les declaracions de Trump dient que no ajudaria cap país europeu que s'ataqués Rússia, i Biden que ha dit tot el contrari, que s'ha d'ajudar, s'ha de recolzar i tot, ens afecta, vull dir, directament ens està afectant el que digui Taylor Swift. Que per un costat també demostra el símbol dels temps, i per altra banda també demostra que ens hem d'adaptar amb aquests nous fenòmens socials i tot.
Bueno, doncs mira, dèiem això, que aquesta passada Super Bowl, amb Usher, amb la participació que va tenir a la mitja part d'aquest espectacle, és la més vista, és l'espectacle més vist de la història, però això sí, per sota de la missió televisiva de la passejada lunar que va paralitzar mig món, Guillem, davant la pantalla, com és l'arribada de l'home a la Lluna, que això de moment continua estant al capdavant.
És que crec que també hem de ser conscients, i això és un fet que com ens hem de comentar anteriorment, no?, amb l'entrevista que estava fent l'enginyer de senyals.
El Xavier Redon.
És molt important senyalar-ho, vull dir, Barcelona actualment té més de 80 emissores de ràdio. Ens trobem en un món on tenim infinites emissores. Que tot i així hi hagi milers de persones, milions de persones, no?, connectades a veure un canal, connectades a veure un senyal, és molt important. O sigui, estem parlant d'un fenomen social directament. O sigui, no només esportiu, sinó un fenomen social.
Doncs, si et sembla, ens quedem amb aquest fenomen social. Guillem, ens veiem properament. Ara no sé si ens toca la setmana vinent o l'altra. Ja saps que ja en necessitem, Guillem Porçals. Però si hi ha alguna novetat política, no dubtis que et trucarem. Una abraçada ben forta.
Una forta abraçada.
Que vagi molt bé. Vinga, va, i nosaltres amb aquest punt arribem ja a una hora més al sac, aquí en Fabricació Pròpia, en aquest dimarts i 13, Dia Mundial de la Ràdio. En un minut escoltem tot el que ens ha d'explicar la Sandra Gómez pel que fa a les notícies d'aquesta darrera hora. I a la tornada ens espera el Tribunal de Comptes d'en Pardina, que ja sabeu que ens explicarà doncs, dos comptes o tres, a veure fins a quan ens ha donat temps, i hem de decidir per un tribunal que estarà constituït per la Marta Herc, per la Marta Herc i per vosaltres mateixos, 663-99-30-62, quin és el compte que us agrada més. Després de tot això, avui visita el Fabricació Marc Parrot, que ens presenta doncs, el seu darrer disc. Això a partir de les 4. Vinga, ara tornem.